Notícies Vespre. Karen Madrid.
La confluència dels efectes de la pandèmia amb els de la guerra d'Ucraïna han creat la tempesta perfecta per l'economia. Així ho apunta l'economista sabadellenc Joan B. Casas quan la inflació arriba a límits no registrats des de fa 37 anys.
El que passa que com que sortíem amb un creixement en força, totes aquestes tensions derivades de la ruptura o de la pandèmia doncs anaven superant amb cert optimisme, no? De fet, la guerra d'Ucraïna i Rússia, especialment pel que representa en cost de les primeres matèries, tant les energètiques com no inclús les energètiques, com els cereals i tot aquest tipus de productes, s'ha afegit a aquesta situació.
Entre les fórmules que, segons Casas, poden contribuir a superar aquesta situació, hi ha la limitació dels tipus d'interès i invertir més en habitatge públic. L'Ajuntament de Sabadell busca el suport de la Generalitat per finançar projectes d'atenció a les persones sense llar. Des d'Acció Social volen aprofitar la nova partida del Departament de Drets Socials per finançar el projecte Housing First i l'Operació Fred. L'objectiu és poder ampliar l'atenció que s'està oferint a aquest col·lectiu que ara té únicament recursos municipals i del tercer sector. I en esports, la campanya electoral del tennis Sabadell entra a la seva última setmana. Les tres candidatures van passar el tall dels avals i lluitaran als comicis del pròxim 7 d'abril. En les primeres eleccions de la història de l'entitat, August Serra, Manel Jiménez i Francesc Teruel opten al càrrec de la presidència. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, malgrat la pluja que ha caigut aquesta tarda, trobem situació tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només trobem un punt conflictiu, que és la P7, al seu pas per Barberà, amb 2 quilòmetres de cues en sentit sud. A la ciutat compta el trànsit molt dens. A aquesta hora, a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus, temperatures que han baixat 3 graus respecte ahir arran d'aquesta tempesta que ha fet acte de presència aquesta tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà plovent? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja s'ha anat recuperant durant aquestes últimes hores a molts indrets del país, sobretot cap a la meitat sud, i és aquí on de fet s'espera que sigui o es registri la temperatura més alta del territori. Fins i tot en punts del Camp de Tarragona es podrà arribar als 20 i 21 graus i a d'altres indrets ben bé fins als 18 i 19 graus. En canvi, cap a la meitat nord del país mantindrem el creixement d'algunes nuvolades, encara parlarem d'un temps inestable i fins i tot amb aquests ruixats que han d'anar sorgint cap a l'interior del quadrant nord-est i de fet ja a hores d'ara en tenim alguns i han d'anar a més i a més s'aniran desplaçant direcció sud-est. Això també vol dir que afectaran durant la tarda cap al litoral i prelitoral central. Atenció, perquè des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís de la possibilitat de que alguns d'aquests ruixats caiguin amb intensitat. Atenció, perquè demà tornem a parlar d'un canvi de temps, entrarà més aire fred i a més també ho farà el vent amb intensitat i amb força. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'economista sabadellenc Joan B. Casas considera que la sortida de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna han creat una tempesta perfecta per fer trontollar l'economia. Amb una inflació que frega les dues xifres, l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya considera que no hi ha receptes miraculoses i que qualsevol decisió generarà guanyadors i perdedors. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
La inflació té uns guanyadors sempre, com a tot arreu, i uns perdedors. Els perdedors són molts. Per entrar, d'entrada, els consumidors. Després, la gent que té estalvis. Clar, si té estalvis que li rendeixen poc i la inflació és la que és, doncs en uns quants temps s'ha menjat la meitat del seu capital, no? Uns guanyadors, home, guanyadors sempre són aquells que poden revertir i repercutir l'increment de costos en els seus clients.
Des del seu punt de vista, pujar el tipus d'interès no és una solució. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Diu que no és un bon remei perquè aquesta mesura perjudicarà els estats i les persones endeutades, una situació que viu, per exemple, Espanya i bona part dels seus ciutadans. Sobre la limitació dels preus, considera que com a pla de xoc pot servir, però que l'economia s'ha de canviar de manera estructural perquè hi pot haver un efecte rebot.
Pots temporalment, diguem-ne, condicionar-ho. Però no pots fer-ho d'una forma indefinida perquè llavors crea una situació absolutament anormal que tard o d'hora explota.
Pel que fa a l'habitatge, Casas critica que es limiti el preu dels lloguers perquè farà que desaparegui l'oferta. En canvi, demana a les institucions que inverteixin en obra pública.
I Sabadell torna a ser la capital de la formació professional fins aquest dissabte. Aquest matí s'ha inaugurat la Fira Connecta't a l'FP amb 38 expositors, 54 xerrades programades i 32 activitats d'itinerari previstes. De moment ja hi ha més de 3.000 persones inscrites per assistir a l'esdeveniment de Fira Sabadell.
Avui el públic ha estat majoritàriament alumnes de quart d'ESO que han pogut veure totes les opcions de formació professional que hi ha a la comarca. També han pogut demanar assessorament als 6 punts d'orientació personalitzada per a aquells que no tinguin clar com continuar el seu itinerari formatiu. Esther Pàrrega és tècnica de joventut i qui coordina aquests espais.
Què poden fer per arribar a ser allò que volen ser? Doncs, no sé, vull ser mecànic de vehicles, no? Llavors és buscar aquell circuit que sigui com més ràpid, més adequat a les seves necessitats, preferències. També consultes sobre alguna formació concreta, alguna professió que saben que volen dedicar-se allò però no saben a quin institut potser es fa, o al revés, algun cicle i volen pues, bueno, explorar una miqueta més si és el que els hi permetrà accedir a opcions formatives posteriors, no? De grau més superior o d'universitat inclús.
De fet, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha subratllat al Cafè de la Ràdio que aquest acompanyament dels joves és un dels principals objectius d'aquest esdeveniment, més enllà de mostrar totes les opcions de formació professional que hi ha a la demarcació.
És orientar l'infant, és donar possibilitat de conèixer diferents famílies professionals, però no amb la intencionalitat, diguem-ne, de conèixer aquestes famílies, sinó d'orientar. Per això hi ha punts d'orientació personalitzada, per això n'hi ha punts determinats, diguem-ne, o xerrades específiques per famílies professionals, xerrades generals, i per tant la clau d'aquesta fira és l'orientació cap a una formació professionalitzadora.
En l'acte de presentació de la fira s'ha destacat que en els últims 13 anys s'han doblat els alumnes interessats en l'FP. També han recordat que la meitat de les ofertes laborals són de perfils tecnificats i que les primeres ofertes laborals són de més qualitat que els que acaben els estudis universitaris.
A l'oferta formativa que fins dissabte es dona a conèixer a Fira Sabadell s'hi suma també el nou centre d'estudis d'FP Claudio Galeno, que iniciarà l'activitat el pròxim mes de setembre. Està especialitzat en el sector sanitari i oferirà un total de 300 places aquest primer curs. A partir del pròxim setembre s'impartiran 12 cicles formatius, 3 de grau mitjà i 9 més de grau superior, tots homologats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'oferta de formació professional al Vallès Occidental s'amplia a partir del setembre. El Centre Privat d'Estudis Superiors, Claudio Galeno, s'acaba d'instal·lar per Barà del Vallès al sector Baricentro per oferir una dotzena de cicles formatius especialitzats en l'àmbit sanitari. La directora de l'equipament, Pilar Martínez, assegura que és un sector amb una elevada demanda per part dels alumnes, en especial després de la pandèmia, per exemple, pel que fa a les cures infermeres.
Encara hi ha hagut més repunt d'aquesta demanda d'infermers amb l'època del Covid. O sigui, ara amb la pandèmia ha sigut una professió molt, molt demandada, com tothom sap. Si hem estat mínimament pendents de les informacions que han sorgit a medis de comunicació i de més, els auxiliars d'infermeria són el perfil sanitari més demandat ara, avui mateix, perquè és un perfil molt de base i que pot donar molta polivalència en el seu lloc de feina.
De fet, el sector sanitari és una de les activitats que més professionals està demandant en aquests moments, la qual cosa afavoreix la inserció laboral d'aquests estudiants. Segons Martínez, un 90% dels alumnes que es formen als centres Claudio Galeno aconsegueixen una feina quan acaben els seus estudis.
Acció Social ha demanat a la Generalitat més recursos pel projecte Housing First i pels dispositius d'acollida de les persones sense llar com l'Operació Fred. Així ho ha confirmat avui el regidor Eloi Cortés després de conèixer la voluntat de la Conselleria de Drets Socials d'aportar finançament per l'abordatge d'aquesta problemàtica.
La Conselleria Conselleria de Drets Socials va anunciar, crec que eren 98 milions d'euros fins al 2025, per posar en marxa diversos pisos per sense llarisme, no? I que, per tant, sense saber com es concretarà a Sabadell, ens sembla una bona notícia que per fi també des de la Generalitat es posin recursos per abordar el sensellarisme.
Tot plegat ho ha dit el dia en què es tanca l'operació Fred, activa des del mes de gener passat. El dispositiu només ha entrat en fase d'alerta els dies 21 i 22 de gener, amb un total de 143 atencions. La detecció precoç de càncer de còlon al Taulí s'ha estabilitzat després del sotrac de la pandèmia. Ho ha apuntat, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, la directora del Servei de l'Aparell Digestiu del Taulí, Mercè Vergara.
Es va donar la sensació que els casos que van diagnosticar a finals del 2020 estàvem una mica més avançats que del que hauria estat previst perquè va haver-hi aquesta parada, diguem-ne, durant dos mesos. Però bueno, en principi, més o menys ara ja ens hem restablert totalment el cribatge i tot està en marxa des de fa més d'un any.
Durant el 2021, al Taulí s'han detectat prop de 250 nous casos de càncer de còlon, la majoria en un estadi molt inicial. Això també ha millorat el pronòstic dels malalts.
Si hi ha una detecció precoç, els malalts que nosaltres detecten en cribatge tenen uns estadis molt precoços que moltes vegades només amb la cirurgia és suficient. En canvi, quan tu els diagnostiques en fases més avançades, doncs ja necessites a apoyar el tractament quirúrgic doncs amb quimioteràpia, amb radioteràpia, amb el que suposa més morbilitat i més perill per la persona.
Per tot plegat, Vergara lamenta que la participació en el programa de cribatge orientat a persones majors de 50 anys és més baixa del desitjat. Només un 30% de les persones que reben la carta de la campanya s'hi sumen.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El consistori tira endavant el pla per recuperar arbrat a la ciutat. Ara s'està treballant amb la incorporació d'uns 200 arbres al districte 6è, però des de l'Ajuntament avisen que és una prioritat de mandat. Per això també realitzaran actuacions al nord de la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'equip de govern del PSC i Marta Modell han presentat aquesta tarda un dels plans específics per als barris del districte 6è. Serà una replantació de 238 arbres, més els barris d'Espronceda i Campoamor principal. Una actuació recollida ja en el pla director de l'arbrat viari a Sabadell aprovat l'abril del 2019 per l'anterior govern i que preveia la instal·lació de 305 arbres al districte. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, assegura que es tracta d'una política prioritària per mitigar els efectes de la crisi climàtica.
Estem aplicant l'estratègia Sabadell més verda per naturalitzar els espais públics i potenciar doncs, la presència de verd a la ciutat. I aquí una de les línies d'actuació molt, molt importants que ens ha de servir sobretot en plena lluita contra el canvi climàtic, també contra els períodes doncs, que tenim ara que anem de cara al bon temps i a l'estiu doncs, de temperatures molt extremes, és precisament la replantació de tot l'arbrat, tant per l'impacte que té de vegetació com sobretot també l'impacte que té a l'hora de generar ombres, de baixar la temperatura.
En carrers com el Conxa Espina, Pardo Bazán o Espronceda, es plantaran la meitat dels arbres, l'altra a l'octubre, quan les temperatures tornin a ser més favorables. Farrés també ha avançat que pròximament es licitaran actuacions similars a barris del nord de la ciutat.
Nova web per la xarxa Antirumors. Aquesta iniciativa del consistori estrena avui una nova pàgina totalment renovada i que ha de servir per millorar la seva funció contra la desigualtat, combatent perjudicis i el racisme. Però els canvis no es queden aquí, tal com explica Mustafa Aulat, tècnic municipal encarregat de la xarxa Antirumors. La voluntat és canviar-ne el funcionament.
Abans es treballava de manera directa, intentant desmuntar rumors, per exemple, amb dades i tal. La qüestió ha funcionat, però parcialment. Ara la qüestió és anar als arrels dels problemes, perquè els rumors per nosaltres són la punta de l'iceberg. Per tant, això sí que és un problema que s'ha de tractar, però hem d'anar una mica més en profunditat, perquè rumor és conseqüència de prejudicis, d'estereotips i que pot comportar arribar a discriminacions.
D'aquesta manera es crearà un grup motor, comissions específiques dedicades a joventut o, per exemple, territorials i una sessió plenària que es reunirà un cop l'any. Entitats com l'SCAI, el Secretariado Gitano o la Lliga dels Drets dels Pobles ja treballen amb la xarxa Antirumors, però Olat assegura que volen arribar molt més enllà i col·laborar amb associacions veïnals i clubs esportius.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
torna a la festa de la primavera aquest diumenge dia 3 al matí després de la pandèmia. La celebració a la Masia de Can Deu recuperarà les activitats de sempre amb l'afegit de l'exposició sobre el 50è aniversari del Museu de la Vida al Camp. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, diu al programa al matí que tothom té moltes ganes d'acabar la pandèmia i reprendre aquesta mena d'activitats.
Amb això de la pandèmia hem estat passant una temporada tots molt, molt complicada i tots teníem moltes ganes. Ja vam poder celebrar en directe i en viu amb tota la gent la festa de la tardor passada i ara és tornar amb la festa de la primavera i endavant.
Ara més, l'entitat ha preparat l'esdeveniment amb l'atenció centrada en els 50 anys del Museu de la Vida al Camp, que es notarà de manera transversal al llarg del matí.
Celebrem 50 anys de la inauguració del Museu de la Vida al Camp, el que llavors era l'exposició permanent d'eines agrícoles. Llavors, amb aquest motiu, la festa de la primavera d'enguany va molt lligada a la celebració. Hem preparat una petita exposició, els tallers, la gincana, van una mica en funció d'aquest coneixement i també algunes activitats que s'hi faran.
Es preveu un cert control d'aforament encara com a la festa de la tardor, tot i que serà més alt que llavors. La rebuda de la finca anirà a càrrec de la companyia Bambalina. D'aquí s'accedirà la mostra d'entitats i associacions de Sabadell i degustació de plats de primavera. Hi haurà la gimcana, l'exposició, els jocs interactius, gargots d'animació, gaudir de les bombolles de sabó, participar a la cercavila als marxants de Can 60 i, finalment, veure l'espectacle Animació per la Mainada i Més Grandets de Jaume Barri.
Avui també és notícia...
S'obre la convocatòria pels joves de 18 a 30 anys per participar en els camps de solidaritat de l'Agermanament de Sabadell amb el poble sarauí. L'Ajuntament, amb la col·laboració del Taller d'Art, Cultura i Creació, ofereix l'oportunitat als joves de Sabadell de conèixer en primera persona la situació del poble sarauí. Aquesta iniciativa s'adreça a persones que tinguin experiència en l'àmbit de les arts o el lleure educatiu. L'estada als camps serà d'entre 10 i 15 dies als mesos d'octubre o novembre. Les banderes del poble gitano i la de la Segona República es podran veure a la façana de l'Ajuntament. La Junta de Portaveus ha aprovat avui una moció per col·locar la bandera del poble gitano en commemoració del seu Dia Internacional el 8 d'abril. La moció ha estat aprovada per unanimitat. També hi haurà la bandera de la Segona República justament el Dia de la República, el 14 d'abril. La moció ha estat aprovada per majoria. En cultura, l'espectacle familiar Bye Bye Monstre arriba a la faràndula de Sabadell aquest dissabte a les 6 de la tarda. Es tracta d'una producció de Degoll de Gom. La música està creada per Damaris Gelabert i el text per Marc Artigau.
El musical explica la història de la Berta i la seva família obligats a quedar-se a casa perquè pels carrers hi volta un monstre molt perillós i contagiós, la Covid-19. L'obra posa en valor tot allò positiu que es pot extreure d'aquesta situació, com la solidaritat, la imaginació o la dedicació més acurada als infants. Lluc Fruitós, membre de Brodes Bros, que ha fet les coreografies, diu al programa al matí que han aportat el seu estil adaptant-se a músiques variades.
Adaptar-se a diferents músiques amb diferents estils. Nosaltres sí que hem aportat aquesta cosa de Brodes, no? aquest estil més urbà, més hip-hop, però adaptant-nos també a diferents estils de música. Que ens trobi a punt per
entonar. Es tracta d'un espectacle àgil i viu, amb multitud de moments emotius de diferent signe. L'acció juga amb el fet sabut que tothom va ballar i moure's molt tancat a casa durant la pandèmia. La directora del muntatge, Anna Rosa Sisquella, explica que al llarg de la gira s'hi ha vist també públic adult sense nens.
Molts amics nostres han vingut a veure'ls que no tenen fills, i els s'ho han passat bomba, és a dir, que no cal tenir nanos per venir a veure aquest espectacle. Jo crec que només cal tenir una mica de curiositat de veure un espectacle d'una hora durada, que a més segurament no és gens car, perquè és un musical que els familiars, desgraciadament, pels que els fem, doncs la gent paga molt poc.
En definitiva, un espectacle per tots els públics i a un preu molt assequible per sota dels 10 euros.
Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El ComfortMax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Espanya i Portugal volen posar un preu màxim de gas majorista a 30 euros al megawatt per hora per abaratir la factura de la llum. Els dos països sostenen que es tracta d'una mesura temporal per ajudar a reduir els preus fins a finals, pels preus finals de l'electricitat. El govern espanyol espera que pugui arribar d'aquí 3 o 4 setmanes. D'altra banda, el conseller de Salut manté que la mascareta a les aules té els dies comptats. La Generalitat tornarà a portar aquesta mesura al proper Consell Interterritorial. Mentrestant, assegura que tirarà pel dret encara que el govern no doni el seu vistiplau per retirar-les. I el govern espanyol fa un canvi de llei per tal que els supermercats puguin limitar la compra de productes per evitar l'acaparament. Pedro Sánchez assegura que la mesura contribuirà a mantenir la inflació a ratlla, malgrat que ja frega el 10%.
Esports.
El Sabadell afrontarà el partit contra el líder Albacete, havent caigut un lloc a la classificació. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ara l'equip arlequinat és desè després dels resultats dels partits que es recuperaven ahir al grup 2 de la primera ref.
Però pels més porucs i mirant el descens va ser una jornada positiva. El Real Madrid-Castella es va imposar 3-0 a un Ucam que es despenja de la lluita per la permanència i Linares i Sant Luqueño, dos conjunts que involucrats en la pugna, van empatar a un perquè el Sabadell es manté amb 5 punts de marge respecte al perill. Dani Sánchez, futbolista arlequinat, recorda com de competida està la categoria.
Yo creo que siempre lo he dicho, al final yo creo que esta liga es como prácticamente una segunda división. Pierdes dos partidos, te vas para abajo, ganas tres y subes para arriba. Pero bueno, aquí puede ganar cualquiera, los campos son muy difíciles y la cosa está apretadita, pero nosotros estamos ahí, estamos contentos, estamos felices, venimos vuelta al ruedo y a seguir con la misma humildad.
I a tot, a les portes de que el Sabadell rebi un Albacete que, a més de ser líder, ha encadenat 10 jornades invicta. El col·legiat d'aquest enfrontament, per ser, serà el madrileny Manuel Ángel Pérez Hernández, el mateix que els dels empats aquesta temporada als camps de Sevilla Atlético i Balompé de Calinense. El xiulet inicial diumenge a les 5.
A segona catalana, el centre d'esport Sabadell B tindrà aquest dissabte la primera oportunitat de ser matemàticament nou equip de primera catalana.
Els de Jordi López visitaran dissabte a les 4 de la tarda el Gironella i seran matemàticament equip de primera en cas de victòria o de fer millor resultat que el Joanenc, que visita el Cerdanyola a la mateixa hora. El filial arlequinat podria aconseguir l'ascens quan encara falten 7 jornades per acabar la Lliga. El tècnic del centre d'esports afirma que tenen moltes ganes de poder celebrar l'ascens, però que l'Atlètic Gironella serà un rival difícil.
Al final, sempre en el futbol i en l'esport, quan es pateix molt per arribar a un objectiu, el celebres molt més. Està clar que la situació aquest any ha estat, això que tu dius, molta superioritat en moltes setmanes i és una cosa que ja fa setmanes que els jugadors veuen a venir. Nosaltres estem treballant mentalment amb ells perquè no baixin els braços, perquè tot i que es vegin superiors, s'ha de competir cada setmana i tots els equips t'ho poden posar difícil.
També al grup 4, a la mateixa hora que el centre d'esports B, aviat Ibidabo, Torró, Romeu, Can Rull, no, i Can Rull, Natació, Terrassa, diumenge a un quart d'una del migdia. Al grup 5, dissabte a les 5 de la tarda, Unió Deportiva Molletense, Sabadellenca.
L'Astralpool Natació Sabadell viatja demà cap a Grècia per afrontar la novena Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo en les últimes 11 edicions.
Les de David Palma jugaran dissabte a les 6 de la tarda hora catalana contra el Plebiscito Padova de les semifinals de l'Eurolliga amb la intenció de sumar a les vitrines del club la sisena Copa d'Europa. Maica García, capitana de Natació Sabadell, assegura que tot i haver jugat moltes finals, s'ha contagiat a les nouvingudes.
Nosaltres ja hem viscut algunes ja Final Fours, però és cert que al final amb aquest equip, amb tantes jugadores que són noves per nosaltres, al final és la primera, no sé, i jo agafo una miqueta també aquest entusiasme, aquestes ganes de les que han vingut que no han jugat i les més joves també que no l'han jugat encara.
David Palma podrà comptar pel partit de les semifinals amb les jugadores canadenques Mònica Egens i Gurpreet Sohi, que s'incorporen a l'equip per jugar a l'Eurolliga. Egens admet que s'ha adaptat ràpid a l'equip.
És diferent, però moltes de les jugadores i les tàctiques són les mateixes i és fàcil adaptar-se. L'equip m'està ajudant molt ensenyant-me tot.
En cas de passar a la final, les rivals sortirien de l'altra semifinal entre l'Olympiacos grec i l'UPSE hongarès i es disputaria diumenge a les 4 de la tarda. Tots els partits es podran seguir íntegrament a Ràdio Sabadell.
L'equip masculí de l'Estalpul va perdre per 12-7 a la Nova Escullera contra el Club Natació Barcelona, el primer partit de play-off de Lliga de la Divisió d'Honor Masculina.
Els de Quim Colet van pagar en accés al 3-0 inicial i van anar a remolc la resta del partit. L'Estalpul està obligat ara a guanyar demà a Can Llong si vol forçar el tercer definitiu partit de la sèrie, que jugaria altre cop a la Nova Escullera diumenge a les 12 del migdia.
I des de divendres passat i fins al 5 d'abril, el Club Tenis Sabadell es troba immers en campanya electoral. Les tres opcions presentades per presidir l'entitat han passat el tall dels avals, reunint el 10% dels suports necessaris.
Francesc Teruel ha quedat segon en aquest particular rànquing, tot i que descarta que sigui un indicador definitiu. El candidat aposta, entre altres mesures, per la digitalització del club i per millorar les instal·lacions, però no de la manera que s'ha fet en els últims mesos.
Durant els últims 3 anys i mig érem els Monegros, per entendre'ns, i a l'últim mig any hem sigut els Alps. Saps què vull dir-te? Clar, llavors, ara sí que s'està corrent a fer moltes coses, però tot i així s'està fent coses una mica de cara a la galeria. O sigui, el tema d'instal·lacions, que ja fa uns quants anys que es van fer, tot això requereix doncs un manteniment. Nosaltres el que tenim és un pla director, que això és importantíssim, sobretot pel tema de les instal·lacions.
El que menys avals ha reunit és Manel Jiménez, però atribueix l'endarreriment de la publicació del cens com un factor crucial d'aquest fet. Jiménez considera imprescindible modernitzar el club, especialment amb una nova web més accessible per a tothom. Segons ell, falta comunicació i cal més transparència.
Aquesta, diguem-ne, manca de comunicació al soci i, sobretot, de transparència. Escolta, la inversió més gran que es va fer l'any passat, restaurant. Encara a dia d'avui no sabem com vam fer el traspàs aquest, la transferència restaurant. Ja no ho explicaré més perquè estic fart d'explicar-ho, però, escolta, no ho sabem. Llavors, escolta, per què no som clars i per què no diem les coses? Tots som socis exactament igual. No pot haver algú que, perquè porta 20 i pico d'anys a la Junta o 30, es cregui que el club és seu. Això acostuma a passar.
I el candidat sortint, August Serra, és el que folgadament ha reunit més avals. I per ell sí que és una bona mostra de cara al dia de les votacions. Serra ha tornat a fer gala de la gestió del seu equip aquests anys, i més amb la pandèmia pel mig. I té clar que estan preparats per millorar en altres aspectes.
Nosaltres podem aportar l'experiència acreditada. Crec que tots han reconegut que hem fet una bona gestió de la pandèmia. Evidentment que hi ha recorregut de millora, per descomptat, hi ha moltes facetes, però nosaltres ho tenim en cartera. Jo crec que ens toca, diguem-ne, acabar la feina i després, quan hàgim acabat la feina que teníem projectada fa 4 anys, doncs llavors que cadascú participi al futur del que cregui convenient.
Les entrevistes als tres candidats les podeu recuperar al podcast del programa Hotel Suís d'aquests últims dies. Recordem que el tennis viurà el 7 d'abril les primeres eleccions de la seva història. I a la segona B de futbol sala, jornada de descans que el Club Natació Sabadell aprofitarà per recuperar un duel que és una autèntica final. Els nedadors visiten la pista del Muro dissabte a les 6 en un enfrontament directe per la permanència.
El club es desplaça a Terres Balears amb l'oportunitat de posar 6 punts de marge respecte al descens. Els homes d'Arnau Casabona acumulen 5 victòries en els últims 6 partits i estan en un gran estat de forma. Tal com reconeix el tècnic nedador, aquest duel és una autèntica final.
Ara mateix estem en una bona dinàmica, ens interessa jugar i ens interessa sumar 3 punts, perquè ja et dic, com he dit abans, jo, per mi, des del meu punt de vista, és importantíssim. El Muro potser aquest partit els definirà si acaben baixant del tot o si ens guanyen es tornaran a ficar una mica a la guerra, ¿vale? Però nosaltres anem allà, recuperem també tots els efectius la pròxima setmana i anirem allà a tope a prendre-ho com una final, com una final.
El xiulet inicial sonarà dissabte a les 6. Amics del Pou i Escola Pia descansen aquesta jornada. Ara bé, els escolapis, després de les sancions rebudes aquesta setmana, estudien presentar al·legacions i ja han enviat un escrit de protesta a la federació.
I rematem els esports amb l'acte que s'està duent a terme en aquests moments al Casal Pere IV. El Panatlon Club Sabadell està realitzant l'acte d'entrega de premis a l'esportivitat. Enguany els guardonats són Lluís Marrugat, jugador i entrenador de la base de l'Hort Gràcia d'handbol, i l'altre és pel bomber Bartolomé López Ramírez, que va atendre en primera instància l'atleta de la Llanera que finalment es va acabar deixant. Mig minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 31 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.